dream in my heart without a love of my own.
If you believe, they put a man on the moon, man on the moon. Tenia un pòster d'un metre de tot l'Odissea espacial que va suposar arribar a la Lluna. Si jo el recordo del Jesús Hermida transmitint-ho per televisió.
A l'estiu estàvem a Begur amb les portes obertes. Llavors la casa es va omplir de gent perquè tothom passava, veia una tele dintre i veia el que estava passant.
Pendent de la televisió i anar mirant la cosa com anava. Tot l'entorn s'ho va creure.
Va ser un tinglat dels americans i era mentira que van arribar-hi. Sí, en el primer moment clar que t'ho creies. Però ja m'ho han dit tanta gent, i amics i coneguts, i com que els russos van ser els primers, volien ser ells.
Estàvem a Castelldefels, ens vam aixecar la nit per veure, perquè va ser de matinada, amb 12 anys, la Lluna.
Jo m'ho crec d'aquella manera. Perquè clar, és una mica misteriós que després de tants anys no s'ha fet res.
Vim de juliol del 1969. Hem repetit aquesta data fins la sacietat, els que hi eren i els que no. Va ser la primera petjada de l'home a la Lluna, una gesta que es va reviure fins a 5 vegades més durant els següents 3 anys i mig, però que des d'aleshores no s'ha repetit. Avui, mig segle després de l'enlairament de l'Apollo 11, també volem analitzar l'imaginari polític de Donald Trump, que inclou la promesa de noves missions tripulades de la NASA.
T-10, 9, 8, we have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0.
Jim, vull que sàpigues que tornarem a la Lluna molt aviat i que algun dia aviat plantaran la bandera americana a Mart. Està passant, està passant.
It's happening, Jim, it's happening.
Jenny Lozano, Washington, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Com sentíem, els Estats Units tornen a replantejar-se seriosament enviar astronautes a la Lluna i sembla que ja tenen data i tot.
Sí, escoltàvem ara el president Donald Trump. És una promesa que va fer pocs mesos després d'arribar a la Casa Blanca, enviar de nou una missió tripulada a la Lluna, on només hi han posat els peus fins ara 12 astronautes nord-americans al llarg de la història, l'últim dels quals en una missió, la de l'Apollo 17, que va ser el desembre de 1972. El president dels Estats Units hi vol tornar al 2024, és a dir, estem parlant de 5 anys. Aquest seria l'últim any del seu segon mandat si guanya les eleccions de l'any que ve. La NASA ha batejat aquesta missió amb el nom d'Artemis i assegura que entre la tripulació aquesta vegada hi haurà una dona astronauta. La principal diferència amb el programa Apollo és que ara la intenció de la NASA no és només posar un peu a la Lluna, sinó quedar-s'hi amb l'objectiu d'explotar els seus recursos naturals. Això almenys ens explicava en la nostra visita a Cap Canaveral el director de l'Agència Espacial Nord-Americana, Jim Bridenstine.
S'han descobert ara centenars de milions de tones d'aigua glaçada al pol sud de la Lluna. Això és suport per la vida, és aigua per beure, aire per respirar. Però l'hidrogen i l'oxigen són també combustible que fa funcionar els transbordadors. És el mateix combustible que farà anar la nova llançadora, el coet més gran i poderós mai construït que sortirà d'aquest Kennedy Center en els pròxims anys.
Jenny, si parlem d'explotació de recursos naturals és perquè aquesta serà una missió en què participaran empreses privades amb finalitats lucratives, doncs.
Clar, aquesta és una altra, exactament, és una altra de les principals diferències amb la carrera espacial que es va viure als anys 60. Aquí estem parlant d'empreses com Blue Origin, del propietari d'Amazon, Jeff Bezos, o com SpaceX, de l'empresari Elon Musk, o d'altres empreses especialitzades en mineria, recursos minerals, que tenen interès a participar en un negoci que podria donar molts beneficis i pel qual estan competint ja països com la Xina o l'Índia. L'altre gran objectiu d'establir una base duradora a la Lluna, pels científics de la NASA, és convertir el satèl·lit de la Terra en una mena de laboratori experimental de cara a com serien futures missions tripulades al planeta Mart.
Cal que aprenguem com podem viure i treballar en un altre món de manera que reduïm els riscos, provem la tecnologia i les capacitats i ho fem servir per anar a Mart. Cal que assolim el màxim de capacitats reproduïbles per la nostra eventual missió a Mart.
Ara bé, és possible fer tot això en només 5 anys? Pensem que quan ho va anunciar Kennedy, el seu somni es va fer realitat en 8 anys, un mes i 25 dies, l'any 69, tot i que no ho va poder veure Kennedy en persona, perquè, com recordareu, el van assassinar abans, el 1963. Aquesta vegada, però, les circumstàncies són molt diferents. No hi ha una guerra freda contra una gran potència i és més difícil justificar l'enorme despesa que suposa una missió d'aquestes característiques. De moment, Donald Trump ha demanat al Congrés una partida addicional de 1.600 milions de dòlars per engegar el programa, però aquests diners encara estan pendents de l'aprovació del Capitoli.
Avui a les 9:32 minuts del matí, Tebas, és a dir, a les 3:32 minuts de la tarda, hora catalana, es compliran exactament 50 anys del llançament del coet on viatjaven els astronautes Neil Armstrong, Michael Collins i Buzz Aldrin. 4 dies després, la nau aterrava a la Lluna i 2 d'aquests astronautes es convertien en els primers éssers humans a trepitjar la Lluna, on hi van estar poc més de 21 hores abans de tornar amb èxit cap a aquí, cap a la Terra. A la teva visita al Centre Kennedy de Cap Canaveral vas poder parlar amb treballadors de la NASA que van participar en aquest programa, el programa Apollo. Què t'expliquen? Com ho van viure?
Mira, aquella fita es recorda allà amb un entusiasme enorme, principalment perquè va ser una competició a contrarrellotge contra la Unió Soviètica que, com recordareu, havia guanyat els Estats Units ja en el llançament del primer satèl·lit espacial i també en l'enviament de la primera nau tripulada a l'espai. La missió Apollo va suposar, perquè us feu una idea de l'envergadura de la missió, 20.000 milions de dòlars de l'època i va donar feina a 400.000 persones. Així ens ho explicava en Jim Ogle, que és un dels enginyers veterans de la missió Apollo.
Hi havia moltíssima pressió aquí. Crec que aquesta era la força motor i l'adrenalina que tothom tenia. I el treball en equip. Havies de treballar en equip. No podies fer com avui, en què tothom està dividit i barallat. No, fèiem tots pinya com un equip. Vull dir, estàvem enmig d'una carrera, i ho era, literalment. Per això li van dir la carrera espacial.
Jim Ogle era a la sala de control de Cap Canaveral el dia 16 de juliol de 1969, quan es va fer el llançament de l'Apollo 11. I així és com recorda aquell moment històric.
Quan vam baixar per assistir el compte enrere, no se sentia ni una mosca. I hi havia més de 400 persones assegudes allà. I de seguida, que el compte enrere va arribar al zero, vam córrer cap a fora per veure com la cosa s'enlairava. Impossible descriure-ho en paraules. Ei, aquesta cosa se n'està anant cap a la Lluna. I de fet així va ser.
Aquella va ser la primera de les 6 missions que la NASA va llançar a la Lluna, cosa que va suposar un gran impuls tecnològic i científic per als Estats Units. La sensació amb què vam marxar de la nostra visita a Cap Canaveral és que entre el personal de l'agència hi ha un gran desig de tornar a ocupar aquella posició de lideratge i per això celebren la proposta de Donald Trump de tornar a la Lluna d'aquí a 5 anys. Així ens explicava Bob Sieg, que és un altre enginyer de la missió Apollo, que era membre de l'equip de llançament.
Crec que hi ha l'esperança que s'obrirà una nova era tecnològica, tal com va passar el primer cop que hi vam anar. És també una qüestió estratègica. Tenim controlat l'espai i volem demostrar a la resta del món, igual com vam fer als anys 60, i això sí que és un aspecte competitiu i psicològic, que encara som els primers.
Però clar, Donald Trump, Albert, no és John Fitzgerald Kennedy, no genera almenys la unitat que generava Kennedy, i el món ja no són dos blocs dividits per un taló d'acer. Potser sí que el 2024 serà una dona astronauta que tornarà a trepitjar la Lluna, però el que no està tan clar és que aquesta dona sigui de nacionalitat nord-americana.
Clar. Jenny Lozano, corresponsal a Washington, que ha pogut visitar el centre Kennedy a Cap Canaveral en el 50 aniversari d'aquesta missió Apollo 11, de l'arribada de l'home a la Lluna. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ara sentíem la Jenny Lozano amb aquesta aproximació a la NASA del segle XXI. Volem aprofitar per parlar-ne amb el doctor en física, Xavier Luri, professor de física quàntica i astrofísica de la UB i membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, a més de director de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB. Bon dia, doctor Luri.
Hola, bon dia.
Ha desenvolupat la seva carrera professional en el marc de les missions espacials i en especial de la missió Gaia de l'Agència Europea de l'Espai. El director de l'Agència Espacial Nord-Americana reconeix que s'ha de treballar en la reducció de riscos, però vaja, se suposa que estem millor, més ben preparats ara que l'any 69, perquè si tira endavant la nova missió sigui un èxit, oi? O no està prou garantit?
A veure, també s'ha de dir que la tolerància al risc...
És més baixa ara.
És molt més baixa ara. És a dir, no està del tot clar quins eren els riscos, però sembla que estàvem parlant que la probabilitat de fallida d'alguna de les missions Apollo estava al voltant del 60%, de que fallés alguna cosa. I, de fet, l'Apollo 13 va petar un tanc d'oxigen. El nivell de risc que van suposar les missions Apollo, jo crec que avui en dia no estaríem disposats a assumir-lo.
Quin percentatge ha dit?
El 60% de que fallés alguna cosa.
En totes les missions Apollo, una va fallar...
Uh-huh. Però vull dir que el...
Que ara no estem disposats a enviar algú a la Lluna i dir-li, tens un 60% de possibilitats de...
Exacte. A veure, les estimacions de risc en aquella època tampoc eren tan fiables.
Exactes.
I, a més, el nivell de risc que estan disposats a acceptar era molt més gran. Va haver-hi uns quants morts a tota la missió Apollo, a la preparació a Terra. La tecnologia ha evolucionat molt, però també el nostre nivell d'exigència, tant tecnològic com en risc de personal de les missions. Jo crec que no ho faríem avui en dia.
Però el que no ha canviat és aquesta obsessió dels Estats Units per ser els primers, per tornar a ser els primers. Són els més ben situats ara per ara per tirar endavant una missió tripulada. Què passa amb Rússia? Té un programa prou desenvolupat per plantejar-se també una missió, doncs això, a mitjà termini?
A veure, en aquest moment, curiosament, l'única nació que té capacitat regular, o sigui, sostinguda per enviar humans a l'espai és Rússia. Els astronautes de l'Estació Espacial Internacional van amb naus russes. Als Estats Units va jubilar els transbordadors, el Shuttle, i que era el seu sistema per portar humans a l'espai, i encara no ha acabat de desenvolupar el seu reemplaçament. O sigui, que en aquest moment és Rússia, per dir-ho així, que té més capacitat. Ara, com a capacitat global de programes espacials, Estats Units està al davant. Però, bueno, les coses poden canviar molt ràpid.
És una cursa. Però quin sentit té en aquests moments tornar a la Lluna, una nova missió amb astronautes a la Lluna? Què pesa més darrere d'aquesta decisió?
Jo diria que el que acabem de sentir, els anuncis de Trump, no és la primera vegada que un president dels Estats Units torna a anunciar que té intenció de promoure un programa a la Lluna. Pels Estats Units això va ser una fita. Recorden a Kennedy, que era una icona de la política, molt popular. Recorden el fet de que van aconseguir en 8-9 anys començant pràcticament de zero arribar a la Lluna. Aquest record jo crec que és el que motiva aquests anuncis, però necessitat econòmica, científica, crec que en aquest moment no hi és. Hi ha una necessitat més aviat política de prestigi, i el que podia tornar a portar un home o una dona a la Lluna o a Mart seria potser una nova cursa espacial entre Estats Units i Xina, que és una potència emergent. Per exemple, Rússia en aquest moment no té una trajectòria ascendent. Té molta capacitat, però no...
És a dir, que estem parlant de generar, recuperar aquella expectació de finals dels 60, principis dels 70. Recordem-ho, segons les estimacions, uns 600 milions d'espectadors van seguir en directe per televisió l'arribada de l'home a la Lluna. Té la sensació que, clar, tots els avenços que hi ha hagut després no han aconseguit generar aquesta expectació. De fet, hi ha molts projectes en marxa, com l'Estació Espacial Internacional, per exemple, no se'n parla.
L'atenció del públic, de l'opinió pública, com bé sabeu els periodistes, és molt volàtil. No sé si heu vist la pel·lícula Apollo 13.
Sí.
Aquesta pel·lícula comença amb la tercera missió a la Lluna, i una de les coses curioses que mostra és que l'opinió pública en aquell moment estava pràcticament ignorant el fet de que estaven tornant a enviar algú a la Lluna. Els astronautes, doncs, la NASA intenta fer rodes de premsa, però la gent passa. Fins que no hi ha l'explosió del tanc d'oxigen, fins que no hi ha l'accident, l'opinió pública no torna a interessar-se, i el drama... En aquest moment tenim humans a l'espai, l'Estació Espacial Internacional està permanentment habitada i és una fita tecnològica molt bèstia.
Però no té tant de glamour com trepitjar la Lluna.
No té tant, és una estrella del tamany d'un camp de futbol que està permanentment en òrbita, que està fent experiments científics, que té humans. No sé si no surt cada dia als mitjans.
Cal tenir present que l'èxit de les missions Apollo va ser possible per la feina de més de 400.000 enginyers, tècnics, científics que hi van participar, això en diners, inversions multimilionàries del pressupost nacional dels Estats Units, xifra rècord l'any 1965, quan s'hi va dedicar el 5,3% del pressupost. Quant pot costar ara, actualment, un projecte d'aquestes dimensions, a tornar a la Lluna?
A veure, si els 26.000 milions de dòlars que va costar en el seu moment es fan en dòlars actuals, em sembla que el càlcul és uns 100.000 milions de dòlars. Una missió a Mart es calcula que seria el doble. Estem parlant de xifres d'aquest estil, que pot semblar molt, d'acord? Però pensem una cosa, no són inversions que es fagin en un any, sinó es fan, per exemple, posem en 10 anys per fer-ho fàcil. 100.000 milions de dòlars suposaria 10.000 milions de dòlars a l'any, que és més o menys el que costa el manteniment de la flota de portaavions dels Estats Units. És a dir, un portaavions cada dia costa uns 2,5-3 milions de dòlars, en tenen 11 en servei. Doncs aquesta inversió que fa actualment els Estats Units regularment en la seva flota de portaavions, i només la flota de portaavions, té més coses, té l'exèrcit de terra, l'exèrcit de l'aire, doncs aquesta inversió, si la fessin sostinguda, podia permetre una cosa com el programa Apollo. Mira la lluna, s'han fet la una, avui aniré a dormir molt tard. Mira la lluna, s'han fet les tres, no es pot ser ximple i assapejats. Som el doctor en física Xavier Lluís recordant aquests 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Ens parlava d'un 60% de risc de fracàs. Pel que hem anat sabent sobre l'Apollo 11, concretament, la missió, de fet, va estar a punt de fracassar. Sí, bueno, de fet, el 60% era de risc d'èxit, és a dir, 40% de fracàs. Una estimació molt així alçada de la possibilitat de problemes tècnics, d'acord? Algun problema tècnic com el de l'Apollo 13. Efectivament, l'Apollo 11 va arribar molt just de combustible. El lloc que havien seleccionat per aterratge no era viable i van haver de tirar una mica més enllà. L'Apollo 13 va explotar un tanc de combustible. Vull dir, eren missions realment molt al límit del que permetia la tecnologia de l'època. Avui segurament tindríem més capacitat, més marges i ho faríem millor i limaríem més els riscos. Va ser una heroïcitat en el sentit de que els astronautes anaven a una missió no suïcida, evidentment, però d'alt risc.
De no tornar a casa. La NASA fa aquesta cursa en solitari o l'Agència Europea de l'Espai hi participa d'alguna manera?
A veure, aquí s'hauria de distingir entre missions espacials en general i missions espacials tripulades, d'acord? Avui en dia l'espai el tenim bastant colonitzat. Per exemple, en òrbita de la Terra s'han llançat uns 4.000 satèl·lits.
De fet, és un problema recuperar tota aquesta, no sé dir-ne, brossa que va quedant per l'espai.
No, és a dir que els vols no tripulats sí. Els tenim bastant dominats. En aquest moment hi ha més 1.500 satèl·lits actius.
Sobre nostre.
Al voltant de la Terra, hem enviat sondes a tots els planetes del sistema solar. Tenim molta capacitat de fer missions no tripulades, i en sabem bastant. El problema és que les missions tripulades, portant humans, són molt fotudes. Has de portar el sistema de manteniment vital, que és molt pesat, requereix molta tecnologia, els has de mantenir vius, blindar-los contra la radiació, portar el menjar, el beure, o subministrar-lo, com és el cas de l'Estació Espacial Internacional. Els vols tripulats són molt cars, molt complicats, molt delicats. I, en canvi, l'exploració robòtica de l'espai és molt més fàcil, molt més barata i la sabem fer bastant bé. Per exemple, a Mart ja portem unes quantes missions i l'hem explorat. La Lluna l'hem explorat moltíssim més en missions no tripulades que en missions tripulades. Com deia, potser hauríem de distingir entre la conquesta de l'espai i la conquesta de l'espai amb humans.
Amb humans. Hi ha moltes anècdotes al voltant de la missió d'Armstrong, Aldrin i Collins. Una, per exemple, abans d'embarcar hi van deixar signats molts autògrafs perquè en cas de no tornar, i vostè parlava del 40% de possibilitats, doncs servissin a les respectives famílies com una mena d'assegurança de vida. És una imatge que no es correspon gaire amb el que ens imaginem. Com és actualment la feina d'un astronauta? Sabem que hi ha exastronautes que són ministres, però la feina d'un astronauta?
A veure, un astronauta avui en dia es passa molts i molts anys de preparació per fer potser un vol o un estat a l'Estació Espacial Internacional, que és en aquest moment el destí de tots els astronautes. La feina, diguéssim, és peculiar, perquè això, pots estar anys i anys per un període d'uns dies, setmanes, o com ara ja no se'n fan tan llargs, o mesos a l'espai. I aquesta preparació consisteix en assajar tots els protocols de totes les tasques, procediments que necessites de dalt, i entrenar-te per gravetat zero, bueno, per microgravetat, i per els experiments que us vas fer dalt. Jo diria que ha canviat una mica, perquè els astronautes originals solien ser pilots de combat o especialistes, pràcticament superhomes.
I ara són científics.
I ara hi ha més de tot. Va volar una dona que era mestra, ha volat enginyers, ha volat científics. Ja és més accessible.
Què hauria d'arribar abans? Un nou viatge tripulat, aclarim-ho. L'home a la Lluna o l'home a Mart?
Els plans que estava fent actualment la NASA contemplaven primer passar per la Lluna per preparar els sistemes i després anar a Mart.
Seria com una etapa.
Com una etapa, clar. No hem tornat a la Lluna. No, no hem tornat més enllà de l'òrbita de la Terra des dels anys 60-70. Hem de tornar a practicar moltes coses. Llavors, el plantejament seria potser fer algunes proves amb la Lluna abans de fer el salt a Mart, que seria molt més llarg i molt més complicat. Es podia intentar alguna missió directa a Mart? Sí, es pot fer plans per tot, però el més raonable seria començar caminant abans de córrer.
Deia, ja no només hi van superherois a la Lluna, a l'espai, hi van turistes, i anirem nosaltres. Com veu les iniciatives privades que volen promoure aquestes missions turístiques a l'espai?
A veure, ja n'hi ha hagut de turistes a l'espai. A l'Estació Espacial Internacional van anar un parell de milionaris que van pagar uns milers de milions de dòlars per poder passar uns temps a l'Estació Espacial
Internacional. En òrbita.
En òrbita. Amb aquests preus, per dir-ho així, ja és una realitat. El que s'està preparant són moltes companyies. No són ben bé com anar a una temporada a l'Estació Espacial Internacional, sinó fer vols suborbitals, és a dir, amb avions o una mena d'avions, tu puges molt amunt, estàs gairebé en òrbita, passes dels 100 quilòmetres, que és el límit que es considera l'espai.
No hi ha gravetat, llavors aquella imatge que de volar, no? de surar.
Exacte, veus el negre, el cel es torna negre perquè estàs fora de l'atmosfera, veus la curvatura de la Terra, és molt xulo, però són vols suborbitals. Turisme espacial de veritat en òrbita crec que encara pot tardar una mica, a no ser que algun comentari hagués sentit de el possible plantejament de dedicar part de l'Estació Espacial Internacional, de nou multimilionaris que vulguin pagar un preu exorbitant per pujar fins allà dalt, doncs això seria la possibilitat de fer-ho en sèrio.
I li he de preguntar, li demano disculpes d'entrada, què en pensa de la teoria de la conspiració que se n'ha parlat sempre, no? Que nega l'arribada de l'Apolo 11 a la Lluna, nega que aquell home a la Lluna fos real.
És tan inversemblant aquesta teoria de la conspiració per molts motius que no hi ha per on agafar-ho. Només dic que la primera missió Apolo va deixar uns miralls, uns retroreflectors a la Lluna, que els astrònoms usem per mesurar la distància a la Lluna. S'envia un làser a la Lluna, es reflexa en aquests miralls i mesures el temps d'anada i tornada per mesurar amb molta precisió la distància a la Lluna. Això ho continuem usant. Per tant, hi ha uns miralls a la Lluna, algú els ha portat per
algú
mi.
Això
és una prova, ja.
Si no són els extraterrestres, som nosaltres.
Exacte.
I què se n'ha fet exactament del material del sol lunar que se n'ha recollit? Perquè l'equip de l'Apolo 11 va estar unes 21 hores sobre la superfície lunar, però les següents missions, sí, ha estat que com més temps, van recórrer altres zones del satèl·lit, van recollir moltes mostres. Què se'n fa?
Se'n van fer moltes anàlisis per veure com era el material lunar. Es va repartir, la NASA ho va repartir en laboratoris d'arreu del món, i si no recordo malament encara en tenen, perquè van portar uns quants centenars de quilograms. Si algun equip internacional té encara algun projecte d'anàlisi del material que es va portar de la Lluna, crec que la NASA encara el cedeix. O sigui que es pot estudiar encara aquestes roques de la Lluna que es van portar en el seu moment.
Xavier Luri, doctor en física, professor de física quàntica i astrofísica de la UB, membre de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, director de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB. Moltes gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio. Hem après molt sobre recordant aquests 50 anys de l'home a la Lluna. Moltes gràcies. I abans de marxar, aquest vespre hi ha un eclipse parcial de Lluna. De fet, la Lluna la veiem molt, molt gran els darrers vespres. Què es pot veure des de Catalunya? Com ho hem de fer, això?
Bueno, mirant la Lluna veurem que l'ombra de la Terra arriba a cobrir parcialment la Lluna. És una cosa que passa amb relativa freqüència, però bueno, és un espectacle bonic. A més, si la nit acompanya, que sembla que la nit serà clara, doncs pots veure com, mica en mica, l'ombra de la Terra va cobrint la Lluna, no del tot, no és un estudi.
Quin percentatge, aquesta nit?
Em sembla que és el 70%, però bueno.
Ah, déu-n'hi-do.
I queda, doncs, una part de la Lluna en ombra i l'altra clara. I és maco. Si feu alguna foto, la podeu enviar a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Mireu a Twitter, hi ha un concurs.
I això es pot mirar a ull nu, sense més precaucions?
Es veu a ull nu, no hi ha problema. Si amb uns prismàtics o un petit telescopi es veu molt més bé, però a ull nu es veurà.
A més, és, no sé si és lluna plena o gairebé. Mm-hmm. És, la Lluna és... Jo és que la Terra és entremig del Sol i la Lluna.
Correcte.
I això que fa... Cada quan veiem aquest eclipsi de Lluna?
Els eclipsis de Lluna són relativament freqüents. No és una periodicitat exacta, però bueno, més o menys cada any en pots veure algun, o a vegades algun any s'escapa.
Xavi Luri, moltes gràcies. Fins aviat.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia. I know you're somewhere.